Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Des d'aquest programa sempre hem defensat el paper de la cultura i les humanitats com a eina de construcció de pensament crític i, en conseqüència, de les llibertats individuals. La màxima, la cultura ens fa més lliures, pot sonar ambigua, però és ben certa. En aquest sentit, la revolució tecnològica i també la política sembla haver deixat en segon pla qualsevol tipus d'expressió cultural o de pensament que no tinguin en el consum immediat o l'entreteniment el seu objectiu. Es parla d'actualitat, però no d'informació. Es parla d'immediatesa, però no de reflexió. Es parla de cultura, però no de coneixement. I just per aquest motiu, val la pena parar-se un moment a pensar en els fonaments d'aquest edifici que ja fa temps que va aixecant plantes, però que sembla haver oblidat que el terreny sobre el que creix s'ha d'anar reforçant. I és aquí on els grans clàssics de la cultura i el pensament s'erigeixen com a garants de la solidesa d'aquests fonaments. I és ara, en l'era de la postveritat i la modernitat líquida, conceptes desprovistos de qualsevol solidesa intel·lectual, que els textos clàssics es converteixen en la vacuna contra els prejudicis que genera el context de cada moment. Els textos clàssics de l'era grecorromana són en l'origen de moltes obres posteriors i fins i tot contemporànies. La Divina Comèdia de Dante, les obres de Shakespeare, les primeres obres de Mozart, totes tenen en el seu origen la cultura clàssica, que és la base racional, cívica i estètica de la nostra cultura actual. Sense Sòfocles, Plató o Aristòtil, entre d'altres, no seríem on som, i d'aquestes arrels se'n deriva l'essència d'Europa i de l'humanisme. Per això és tan important consumir cultura. Per això és tan important entendre l'actualitat més que no pas llegir notícies. Per això és tan important escoltar música més que no pas sentir-la. Per això és tan important entendre d'on venim per poder reafirmar qui som. I per això és tan important lluitar contra qualsevol intent d'homogeneïtzació de les persones en qualsevol dels àmbits, per trivial que sigui. Són les 8 del matí i 2 minuts.
Supermatí amb en Miquel 40.
I amb en Martí Seguer, que com cada dia ens porta la previsió del temps, Martí.
Bon dia. La jornada d'avui es presenta força tranquil·la, amb nuvolositat que serà present durant el matí i que anirà disminuint conforme avanci la tarda. No esperem precipitacions i les temperatures es mouran entre els 17 graus de màxima i els 4 de mínima. Demà dimarts arriba un anticicló que ens portarà bon temps i una jornada dominada pel temps assolellat.
Doncs ara mateix a casa nostra tenim una temperatura compartida de 4 graus positius. La trobem a Torroella, la trobem a Santa Cristina d'Aro, la trobem a Sant Feliu de Guíxols, la trobem a Pals, a la Bisbal, al Bons, a Monells, a Platja d'Aro o a Palafrugell mateix. Dèiem 4 graus positius per aquest dilluns. Avui és 27 de març del 2017. Benvingut a primavera, benvingut en Constipat, benvinguts al Supermatí. Comencem! I com sempre, comencem amb el repàs a l'actualitat més pròxima. Resum informatiu del dia i del cap de setmana amb Antoni Celles i amb la Sílvia Pedret.
Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí.
Èxit de la trobada internacional de la xarxa Xitaslou a Begur i Pals, Toni.
Bon dia. El Baix Empordà ha acollit aquest cap de setmana el moviment internacional de ciutats lentes Xitaslou. Pals ha estat l'escenari de l'assemblea del Comitè de Coordinació Internacional, que és l'òrgan gestor de l'entitat, i Begur ha acollit la primera fira de la xarxa de municipis per la qualitat de vida Xitaslou de l'estat espanyol. Segons han explicat a Ràdio Capital Fons de l'organització, les delegacions internacionals s'han endut una excel·lent imatge del Baix Empordà i valoren molt positivament el desenvolupament de la trobada.
L'assemblea celebrada diumenge posava el punt i final a un cap de setmana en què, entre altres coses, els visitants i membres de les delegacions internacionals han pogut visitar els camps d'arròs i altres conreus de la plana de Pals, així com també el seu nucli medieval, mentre que a Begur han pogut gaudir de la fira de la xarxa estatal i de tradicions catalanes, com els gegants i les sardanes. La trobada de Xitaslou ha comptat amb delegacions provinents de la Xina, Corea, Holanda, Itàlia, França, Bèlgica, Polònia, Noruega i alguns pobles de l'estat espanyol. El moviment de Xitaslou va iniciar-se a Itàlia l'any 1999 amb l'objectiu de combatre el frenètic ritme de vida actual, apostant per ciutats tranquil·les i de bon viure i contra l'estrès, i en pocs anys s'ha anat estenent pels 5 continents.
I encara relacionat amb aquest assumpte, han proposat l'alcalde de Begur com a nou vicepresident de la xarxa Xitaslou a nivell internacional.
L'alcalde de Begur i president de la xarxa de municipis per la qualitat de vida de l'estat l'estat espanyol Joan Loureiro ha estat proposat com a nou vicepresident de l'entitat a nivell internacional. La proposta es va fer pública dissabte durant l'assemblea del Comitè de Coordinació Internacional a Pals. Loureiro ja ha expressat la seva acceptació i ara només falta la seva ratificació a l'Assemblea General de Cheetahs Law Internacional, que es farà el proper mes de maig a Austràlia.
Al mateix temps, el Comitè d'Organització Internacional ha reconegut oficialment com a pobles membres de l'entitat els municipis de Begues, Morella i Balmaseda, que ja formen part de l'organisme estatal. En l'acte van intervenir el president i el secretari general de l'entitat mondial, Stefano Pisani, i Pier Giorgio Olivetti, així com els alcaldes d'aquests municipis i representants del Patronat de Turisme Costa Brava Girona.
Pier Giorgio Olivetti segurament li va passar l'acceptació escrita a màquina. Són les 8:06. L'Empordanet rep l'acreditació de destinació de turisme creatiu.
Els municipis de la Bisbal d'Empordà, Forallac, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, Corçà i Ullastret han rebut l'acreditació internacional com a destinació de turisme creatiu, que atorga la Creative Tourism Network. Sota el nom Visit Empordanet, són la segona destinació de Catalunya en aconseguir-ho després de la ciutat de Barcelona.
La directora de Creative Tourism Network, Caroline Curet, assegura que el projecte que han presentat els municipis uneix diversos àmbits com l'artesania, l'art o l'agricultura local.
I sobretot perquè, doncs, tractant-se de turisme creatiu, estem també pensant en una forma creativa de gestionar el turisme. I això és el que realment ens ha impactat en la forma de gestionar aquest projecte, de plantejar-ho, de veure el turisme no només com a una resposta a una nova demanda, sinó també utilitzar el turisme com un vector de desenvolupament local.
Les activitats de turisme creatiu són aquelles que posen en contacte visitants i població local realitzant una activitat artística pròpia de la destinació on es viatja. Amb aquesta acreditació, els municipis de l'Empordanet volen fer més visible aquesta oferta davant els potencials viatgers estrangers.
I els 5 municipis posen en marxa Escapada Empordà.
La Bisbal d'Empordà, Forallac, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, Corçà i Ullastret comparteixen un pla estratègic de desenvolupament econòmic local. En el marc d'aquesta aliança han presentat la campanya Escapada al més autèntic Empordà.
Durant tot l'any, Escapada Empordà proposa més de 40 activitats per descobrir la cultura del territori. El director general de Turisme de la Generalitat, Octavi Bono, ha aplaudit la iniciativa.
Participem aquest matí segurament d'una iniciativa francament interessant perquè posa en comú aspectes que està molt bé que s'acostin i que es vagin enllaçant. La creativitat, el món del turisme i per damunt de tot això també el desig de col·laborar de 5 municipis. Per tant, me sembla que són 3 vertes d'un triangle perfecte que poden donar tot aquest impuls que es vol fer d'aquest territori pel que fa a l'activitat turística, doncs això, una extraordinària empenta.
Amb aquesta nova campanya plantegen, per exemple, entrar als espais de treball d'artesans, gaudir d'activitats de descoberta del paisatge que posin en valor el patrimoni etnològic o bé conèixer i tastar els productes gastronòmics locals de la mà dels seus productors.
Són les 8:08, celebren els 30 anys del Centre Tramuntana.
El Centre Ocupacional i Especial de Treball Tramuntana de Palafrugell ha celebrat aquest cap de setmana el seu 30è aniversari. Alhora també s'ha celebrat els 10 anys de l'Associació de Familiars, Tutors i Usuaris del Centre Tramuntana.
Els actes de celebració van comptar amb la presència de la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa, qui va destacar el Centre Tramuntana com un referent a Catalunya en inclusió social. Per tercer any, la festa va incloure Entaulats, el projecte solidari gastronòmic de Palafrugell, iniciativa del xef del restaurant Casa Mar de Llafranc, Quim Caselles, i van participar unes 300 persones.
I acabem, Palamós aprofita les obres del Palmar per fer un nou col·lector d'aigües residuals.
L'Ajuntament de Palamós aprofitarà que la reforma integral del Palmar afecta el carrer del Mar per incloure-hi el projecte de canalització del nou col·lector d'aigües residuals. El carrer està situat al límit amb el terme municipal de Calonge. El pressupost del nou col·lector és d'uns 60.400 euros que finançarà íntegrament el Consorci de la Costa Brava. Els treballs consistiran a substituir uns 170 metres de l'actual col·lector, ubicat en el tram del carrer del Mar situat entre l'Avinguda de Catalunya i el carrer Tramuntana de Calonge.
El col·lector actual és dels anys 60. Amb el pas del temps s'ha anat deteriorant i en els darrers anys ja ha patit diverses anomalies estructurals amb fissuracions, despreniments i pèrdua d'estanquitat. Els tècnics entenen que ja és el límit de la seva vida útil. D'aquesta manera, l'Ajuntament de Palamós vol millorar les condicions hidràuliques de la canonada, augmentar-ne la capacitat i minimitzar els treballs de manteniment necessaris. El projecte preveu la col·locació d'un col·lector de PVC de secció variable ajustat a la demanda demanda de servei que va dels 315 mil·límetres a l'Avinguda de Catalunya fins als 630 mil·límetres al punt més baix de connexió al col·lector de formigó existent.
Això és tot per ara. Tornem amb el resum de l'actualitat més pròxima, quan faltin uns 5 minuts per les 9. Fins després.
Gràcies, Toni. Gràcies, Sílvia. Ara passen gairebé 10 minuts de les 8 del matí. Esteu escoltant el Supermatí. I aquí mateix és el moment de seguir amb el repàs informatiu del dia. Mirada a l'actualitat que completem amb tot allò que ha passat a la resta de Catalunya, Espanya i el món durant aquest cap de setmana.
Supermatí, el programa que desperta l'Empordà.
Susana Díaz presenta la seva candidatura a liderar el Partit Socialista, Dani Cortés.
Això ha estat en un gran acte a la Fira de Madrid, envoltada de més de 6.000 militants i simpatitzants i dels màxims dirigents socialistes. A l'acte hi eren els expresidents socialistes Felipe González i José Luis Rodríguez Zapatero. La presidenta andalusa també compta amb el suport de la majoria dels presidents autonòmics socialistes i de pesos pesants com Alfonso Guerra. Díaz ha reclamat l'ajuda de tots els socialistes per tornar a guanyar unes eleccions.
Y eso nos va a llevar a volver a gobernar ganando las elecciones en este país, porque estamos en condiciones de hacerlo, las próximas elecciones, y vamos a gobernar desde la victoria.
S'enfrontarà a Pedro Sánchez i Patxi López.
Seguim. A Catalunya, la CUP encara posa més pressió sobre el govern, Dani.
Els anticapitalistes han anunciat que al setembre, si no es convoca el referèndum d'independència, deixaran els seus escons al Parlament per forçar el final de la legislatura. Eulàlia Reguant, de la CUP, exigeix data i pregunta per la consulta.
Nosaltres al setembre deixem de marge fins al setembre perquè hi hagi un referèndum. Si no passa, la CUP buscarà totes les maneres possibles perquè aquesta legislatura acabi.
I mentrestant, el vicepresident Junqueras demana calma a la gent de la CUP.
En una entrevista que publica Nació Digital, Oriol Junqueras reivindica el paper del Pacte Nacional pel Referèndum, que és l'òrgan que està aglutinant els suports al referèndum. És per això que creu que aquest òrgan encara necessita temps per fer la seva feina abans de posar una data límit.
I a Barcelona, Mariano Rajoy rebutja dialogar sobre com violar la llei.
El president del govern espanyol ha acusat els independentistes d'estar liquidant l'estat de dret. Ha dit que això contravé també els principis reivindicats aquest dissabte a la commemoració dels 60 anys dels tractats de Roma, que van ser els fonaments de la Unió Europea.
Les 8 i 12. A Moscou, més de 800 detinguts en una manifestació opositora.
Era una manifestació no autoritzada contra la corrupció, convocada per un dirigent opositor. Ara aquest opositor s'enfronta a una multa i a 100 hores de treballs comunitaris per haver violat l'espai públic amb la manifestació, segons la policia.
El jihadista de Londres havia estat ja marcat com un potencial extremista l'any 2010.
Ho explica el diari britànic The Guardian. Els serveis secrets britànics el vigilaven des que fa 6 anys va tornar d'Aràbia Saudita, on havia anat a ensenyar anglès. Però l'MI5 li va perdre la pista un temps abans dels atacs d'aquest dimecres.
I anem a Bulgària, on el centre dreta s'imposa als socialistes a les seves eleccions.
El partit Ciutadans pel Desenvolupament Europeu de Bulgària ha guanyat les eleccions legislatives de Bulgària amb un 30% dels vots. S'imposa així, per un estret marge, el Partit Socialista de Bulgària, que obtindria el 28% dels vots.
Les 8 del matí i 13 minuts, anem als esports.
Supermatí.
Com cada dilluns, repàs a la crònica esportiva des de Ràdio Bisbal amb Joan Baixeres. Els vegempordanesos de segona catalana deixen enrere el descens, Joan.
Només el Guíxols va saber sumar aquesta setmana i aquest diumenge va vèncer el Roses per 0-2. En canvi, el Palafrugell i l'Aro queien derrotats pels seus respectius rivals. El Palafrugell perdia a casa per 0-2 contra el Camprodon i l'Aro encaixava un 3-0 en la visita al líder, el Banyoles. Tot i no ser els resultats esperats, el Cornellà del Terri els hi salvava la vida perdent lluny de casa per 3-2 davant el Bosc de Tosca. La jornada acabava, doncs, amb el Palafrugell i l'Aro empatats a 31 punts, ocupant la 12a i 13a posició, i el Guíxols, 9è, amb 36 punts.
Fem un repàs als principals resultats destacats dels dies 25 i 26 de març, Joan.
El Palamós Club de Futbol guanyava i diumenge el Vilafranca per 3-1. La contundent victòria contra el tercer classificat deixa el Degà de Catalunya, 7è, amb 45 punts, i amb la permanència gairebé a la butxaca. El Bisbal Bàsquet queia per només un punt de diferència en la visita a l'Artés. El 89-88 deixa els bisbalencs dotzens amb 27 punts. Derrota del club amb el Garbí en la visita al Sant Llorenç Sant Feliu de Llobregat per 27-23. Els de Palafrugell ocupen actualment la desena posició amb 20 punts. Empat del grup aquell Palafrugell contra el Barça B per 4-4 a casa dels blanquinegres. Tot i el repartiment de punts, els baixempordanesos segueixen líders en 43 punts i a 4 de l'Arenys de Munt.
Gràcies, gràcies, Joan Baixeres. És un quart de 9 del matí. I com sempre, recordeu que totes aquestes notícies les podeu trobar ampliades al nostre portal informatiu radiocapital.cat.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Doncs sempre que vulguis, anem a l'agenda. Propostes culturals lúdiques festives per fer aquests dies aquí a casa nostra.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Hi ha un concert escolar a la Bisbal, David Parreño.
D'aquí res, a 2:15, la Cobla Bisbal Jove ofereix un concert als estudiants del poble. D'aquesta manera volen acostar els instruments de la cobla a les noves generacions i demostrar que amb la cobla es poden tocar molts gèneres musicals.
També hi ha una cita pels amants del cinema a Palafrugell.
A les 7 de la tarda es troben els amants del cinema a la biblioteca de Palafrugell. Conduïda per Pau Roig i Àlex Cebollero, la sessió vol parlar sobre aquelles pel·lícules que més ens han marcat a la nostra vida.
I acabem amb una xerrada sobre salut que es fa a Calonge.
Doncs sí, aquest dilluns també tenim una xerrada sobre salut. Porta per títol Viure ràpid, com afecta la salut i receptes per millorar-ho. Es farà a les 7 del vespre a la Biblioteca Pere Caner de Calonge.
Doncs mira, unes jornades més que adequades just després d'aquesta assemblea Chitaslow que s'ha fet a casa nostra. Passo un minut d'un quart de 9 del matí. Esteu escoltant el Supermatí. És temps pel comentari d'avui. Avui en la seva edició de dilluns 27 de març del 2017, el comentari ens ve donat en la veu i la ploma d'en Paulí Martí. Paulí.
Un dels problemes greus de sostenibilitat del nostre litoral és la destrucció de les praderies de Posidònia. Sabem de l'esgotament de certes espècies que ha suposat la restricció i sanció de la seva captura, com ara els musclos, ballarides, groines, cargols i cabres de mar, corall, etc. Com també de la inconsciència pel que fa al llançament d'objectes i deixies a la mar, una part de les restes dels quals recullen pacientment al final de cada temporada algunes empreses de capbussament i entitats conservacionistes de casa nostra. La posidònia és una espècie essencial en l'ecosistema perquè fa de coixí en la fresa o posta d'ous dels peixos. Fixa el substrat marí i forma part de l'hàbitat de més de 1.400 espècies animals i vegetals. Les praderies d'aquesta planta marina han patit un seriós retrocés i estan en risc de desaparèixer de molts indrets del nostre coster, degut molt especialment als punts de fixació o morts de les boies i de l'ancoratge de les embarcacions, a més de la pesca d'arrossegament. Durant els estius, la pressió turística incrementa el desarrelament i devastació d'aquestes praderies, d'una planta que a més pateix un lent procés de revifament, on en alguns casos els seus esculls tarden dècades en formar-se. Aquest procés de degradació fa anys que es ve detectant i les mesures per prevenir-lo han tardat a aplicar-se i per ara no són prou estrictes a fi de garantir el repoblament de Posidònia i la seva conservació a llarg termini. Els responsables administratius s'han vist obligats a avalissar l'accés a algunes cales per tal de preservar el fons marí de l'ancoratge de les embarcacions, com també a realitzar una nova legislació en la pesca d'arrossegament. Tot i algunes precaucions, calen mesures més radicals, com poden ser regular el parc d'embarcacions i els indrets d'amarratge, la instal·lació de boies amb menys punts de fixació i un sistema de connexió en superfície, l'ancoratge en fons sorrencs o bé més control envers les embarcacions d'arrossegament. Com passa sovint, cal conscienciar-se de la realitat i invertir en investigació i mesures correctores.
Comentari d'avui d'en Pauli Martí. De seguida parlem amb l'alcaldessa de Pal, Sílvia Munar, per saber com ha anat aquesta assemblea internacional Xitaslou. Serà d'aquí un moment.
Tota l'actualitat de l'Empordà és el Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, a Ràdio Capital. I sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
Munar, bon dia.
Hola, bon dia.
La Sílvia Munar és l'alcaldessa de Pals. Volem parlar amb ella sobre diferents qüestions que afecten el municipi i especialment, com és lògic, sobre el desenvolupament i el funcionament d'aquest cap de setmana en el que hi ha hagut una delegació internacional de Xitaslou aquí a casa nostra, Pals i a Begur. Abans, fem un resum de la qüestió amb en David Parreño. David.
Begur i Pals han estat aquest cap de setmana al centre mundial del moviment Xitaslou. Al Baix Empordà han vingut 40 alcaldes d'arreu del món per parlar de les futures passes d'aquesta entitat que pretén apostar pels pobles tranquils i de bon viure.
Gràcies, David. Alcaldessa, com ha anat?
Hola, molt bé, molt bé. Molt cansat, hem tingut dos dies molt intensos, però bé, ara ja tothom esperem que estigui bé a casa seva i pensant doncs, que puguin tornar a venir-nos a visitar ja ara de vacances amb tota la família.
Escolteu, nosaltres anàvem seguint, vàrem fer allò el minut a minut a través del nostre web i anàvem veient fotos i heu menjat i begut força, eh?
Això sí. Com no podia ser? Perquè, és clar, nosaltres aquí, una de les de lo millor que tenim doncs, és l'astronomia i és el que volíem ensenyar, doncs, què tenim, quines virtuts tenim aquí a nivell gastronòmic. I realment ho hem disfrutat molt.
Bé, expliqui'ns una mica d'on venien aquests 40 alcaldes de quins pobles i ciutats sí. D'arreu del món han vingut.
A veure, hi havia unes 8 o 9 nacionalitats diferents que realment doncs, estem molt contents perquè ens pensàvem potser que n'hi hauria menys i déu-n'hi-do. Els que han vingut des de coreans, xinesos, holandesos, francesos, també hi ha hagut polonesos, gent de Noruega, uh-huh. Clar que sí que venien una o dues ciutats. Eh? Llavors hi havia els membres de la xarxa espanyola, que han vingut 3 o 4, dels diferents municipis que els atorgaven doncs, el diploma com a membres nous de l'associació. Uh-huh. I bé, una quarantena de persones que molt entregades, sobretot per poder conèixer l'entorn i sí que a l'hora de fer el comitè, molt disposades a treballar, també, val a dir-ho.
Sí. Deia Holanda, Itàlia, França, Bèlgica, Polònia, Noruega, però parla també de Xina i Corea. M'imagino que el xoc cultural que deuen viure quan arriben a un lloc com aquest deu ser més gros en el cas dels asiàtics. Quins comentaris els hi ha merescut?
A veure, només de la salutació ja és diferent. I els ha impactat molt el paisatge, sobretot, i l'ambient, no?, que respira aquí, la festa, l'ambient, ballant música de la Neus Mar dins un restaurant, habaneres, sons cubans, això no ho tenen ells, no. És molt diferent, i ho han disfrutat molt, la veritat.
Mm. Anem a la feina, perquè no només han vingut a veure, a riure, a viure i menjar. Quines són les principals conclusions que poden haver sortit de les diferents reunions que s'hagin fet?
Sí, a veure, aquesta reunió és una mica per tractar punts interns de funcionament de l'associació, i aquí doncs es parlen de diferents qüestions i es posa un exemple de diferents projectes que estan plantejant. Realment és molt gran aquesta associació. Nosaltres ho veiem des d'aquí i necessitem fer aquests comitès per veure el que es mou realment a dintre d'aquesta associació, perquè es veu com toquen moltes tecles, dit així, i sobretot en projectes europeus. tenen projectes per poder-se presentar conjuntament amb Polònia, per exemple, i els italians, temes europeus per poder obrir-se a Rússia, per exemple. Uh-huh. Llavors, parlen de temes de mercats, sí que es van establir unes noves regulacions de quan es fes un mercat Citeslow, quines característiques havien de tenir, per exemple. Temes d'agricultura, estan fent un inventari agroecològic, que això ens vam apuntar nosaltres perquè doncs, ens interessa molt, per si aquí parli algun productor de que faci agricultura ecològica, doncs poder posar-ho en el llistat aquest de productors que volen fer. I a nivell turístic sí que també volen canviar i fer un altre tema important. Uh-huh. A nivell general, que seria doncs, fer paquets turístics programats ja per zones i poder-les oferir ja directament a turoperadors que tinguin contacte i que tinguin la filosofia Citeslow, evidentment. Eh?
Mm-hmm. Senyora Monard, no sé si és cosa meva, però em fa la sensació que la inclusió del concepte de Citeslow en la comunicació tant de Begur com de Pals, que són els dos pobles que ens toquen de prop, no està prou encara implementada com per potenciar molt més aquesta marca. No sé si ha previst començar a introduir més sovint aquest concepte o aquesta marca Citeslow en totes aquelles comunicacions o accions que es facin sí. De cares a la promoció turística.
Sí, nosaltres, de fet, a Pals ja fa temps que posem el símbol del cargolet, ja el tenim incorporat a totes les publicacions que fem a nivell d'oficina de turisme, però sí que realment falta una mica més d'entrar en la comunicació de, ja no només per la gent de fora, sinó per la gent de la població.
Sí, per això.
Dirigint-se sobretot a un tema important és a les escoles, que sí que aquesta feina la tenim pendent i que segurament properament farem alguna trobada per poder explicar de primera mà doncs, de què es tracta i que els nens ho puguin explicar als pares, que és una comunicació molt efectiva i aviam si podem començar per aquí i la gent doncs, tenir una mica més de coneixement de què és la filosofia Citeslow.
Mm-hmm. Sobretot això, no? Que la gent que viu als pobles siguin conscients d'aquesta idea i que és una marca que pot tenir al final un valor pel mateix poble. Una cosa de la qual es pot arribar a presumir, perquè al final estem parlant de presumir de pobles que tenen millor qualitat de vida, un ritme de vida més lent, més pausat, més reflexiu, no? Mm-hmm.
Sí, no? I a més, una cosa bona que tenim aquí, sobretot amb el tema de parc natural, doncs això també és un tema doncs, que va lligat, no? El fet de... Ahir, quan els explicàvem el dissabte que passejàvem per mig de parc natural, doncs això també els dona molt d'interès per saber doncs, que estem també procurant per la sostenibilitat i estem al dia d'aquestes coses.
Mm-hmm. Hi ha alguna anècdota que s'hagi produït que sigui graciosa i que es pugui explicar?
Bueno, n'hi ha hagut moltes. Com he dit, el tema del ball, els encanta ballar, ja no només als coreans i als xinesos, sinó a tots. Mm. I sí que realment vam estar ballant. L'única mala experiència va ser que va ploure molt i el divendres...
Ja, el divendres ens va fotre en l'aire.
Va fallar una mica, però vaja, que la gent de Guia també ens ho va arreglar tot amb els àpats i la festa, que ho porta molt bé, això.
L'alcalde de Begur, Joan Loureiro, el diumenge va recuperar una mica el terreny perdut i es van portar alguns delegats a passejar per les diferents cales del poble, tinc entès.
Sí, diumenge al matí hi havia gent que encara estava aquí, llavors va aprofitar perquè poder ensenyar doncs, tota la costa de Begur, que és molt maca. Mm-hmm. I que realment divendres no, que no vam poder veure res.
Alcalde de Begur, que per cert l'han fet delegat de cultura del moviment a nivell internacional?
Sí, realment no s'ho esperava, va ser una sorpresa, i en el mateix comitè, en l'assemblea, se li va proposar de ser un dels vicepresidents de Citeslow Internacional.
Mm-hmm.
N'hi ha uns 10 vicepresidències en el comitè, llavors doncs que doncs va ser una sorpresa i gratament, perquè tenim un representant doncs en allà que ens podrà informar de primera mà de tot el que es pugui fer.
Hi han entrat nous pobles de Catalunya i de la resta d'Espanya, i a la resta d'Espanya també hi ha alguns pobles i ciutats dins aquest moviment. No sé si hi ha hagut temps per algun comentari al respecte de la qüestió política catalana. En el sentit que sigui, positiu o negatiu.
Sí. No. Ja des de la, des de que es va fundar, diguem, la secció espanyola, no hi ha hagut cap problema, bàsicament perquè també hi ha molts bascos i també tenen la mateixa problemàtica, diguem, bueno, problemàtica o característica.
Bueno, la qüestió sí, política, el
la qüestió
polític, no?
Política, sí. Llavors, en cap moment hi ha hagut cap comentari, sí que hem tret temes d'idiomes, perquè, és clar, evidentment, tenim els, la gent de Balmaceda, que són del País Basc, que nosaltres parlem, per exemple, amb els de Morella, parlem en català.
Clar.
I tota l'estona parlàvem en català, i aquest noi de l'alcalde de Balmaceda, doncs, ens ho deia, ostres, és que nosaltres al País Basc això no ho tenim. Vas, depèn d'on vas... ni el 50% de la gent parla els queda. Llavors, és una cosa que a ells això els sap greu que ells no ho tinguin.
Alcaldessa, canviem de qüestió, repassem un parell de temes més referits al municipi. Sabíem a principis de març que l'Ajuntament havia emprès un canvi d'enllumenat per millorar l'eficiència energètica. De quina millora d'eficiència estem parlant i de quin estalvi estem parlant?
Home, estem canviant bastantes lluminàries del poble. Hem començat per uns quants carrers i, vaja, ara mateix amb números no us ho sé dir, però sí que l'estalvi és molt important perquè ja vam començar l'any passat fent una zona del carrer principal, l'Enginyer Garra, i ara hem continuat per diversos carrers i això suposarà un estalvi molt gran. Fins ara no s'havia fet.
Aquest estalvi, diguem-ne, en quin període de temps es recuperaria la inversió que s'hagi pogut fer en aquest canvi?
Això, en principi, ara estem immersos en un projecte també europeu, que hi hem participat conjuntament amb la Diputació, que ens donen una subvenció, i estàvem parlant que en pocs anys, en 10 anys, està tot recuperat, però la inversió ha de ser molt més gran del que hem fet ara,
I encara una última qüestió, també ja de fa pràcticament un mes, de fet, que vam saber que el síndic de Greuges tornava a posar el focus en aquest famós pla d'ordenació urbana de Pals.
Sí.
L'Ajuntament s'havia manifestat també en el sentit de demanar-li al síndic que si volia conèixer de més a prop aquesta realitat que s'acostés. En quina situació es troba aquest POUM? Està desencallat? La cosa segueix el seu curs? O com està el tema?
El tema està encara en converses amb el Departament de Territori i és ara on estem posats a intentar doncs, que anar acabant-lo i acabar de mirar totes les al·legacions que hi ha, intentar doncs, coordinar tot perquè pugui sortir d'una vegada per totes, perquè ja portem quant temps encallat, i a veure si en poc temps podem solventar i tirar-ho endavant.
Hi ha alguna previsió de data? Es treballa amb alguna data
no,
a la que pugui començar-se a executar?
No podem encara, perquè no puc dir-ho perquè no ho sabem encara.
Està clar, la setmana passada, per cert, parlàvem amb els responsables, diguem-ne, dels arrossaires i ens explicaven sobre aquest guaret del cargol Poma, sobre que encara hi ha alguna finca, algun terreny que es manté en guaret per aquest any. No sé si l'Ajuntament té algun dispositiu previst, allò, en alerta, per intentar, com a mínim, evitar que es torni a produir aquest acte, perquè sembla que va ser un acte vandàlic.
Sí, es veu que sí, ho porta directament al departament, això. Nosaltres estem en contacte amb l'ADB de l'Arròs i en principi qualsevol cosa que hi hagi al respecte ens informen de seguida. En principi és un tema que ho porta directament al departament.
Sílvia Monar, alcaldessa de Pals, moltes gràcies per atendre la nostra trucada i vaja, felicitats per l'èxit d'aquesta trobada internacional de Chitaslow.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. Fins la propera.
Adéu.
Adéu, bon dia i sort. Passen 4 minuts de 8:45 del matí.
Supermatí, el programa que desperta l'Empordà.
una de les històriques d'en Jimmy Cliff, que es diu Wonderful World, Beautiful People. Ens ha servit per obrir aquest segon tram del supermatí d'avui, dilluns 27 de març del 2017. Dedicarem la resta del programa a repassar alguns dels hits d'aquesta època gloriosa de la música... de la música soul, definitiva. 7 minuts per sobre de 8:45. Anem al hit, anem al clàssic per excel·lència de James Brown. I feel good. I knew that I wouldn't. I feel good. I knew that I wouldn't. So good, so good. I got you. Oh, I feel nice. A sugar and spice. I feel nice. A sugar and spice.
Supermatí, el programa que desperta l'Empordà.
Corria a principis dels 90, corria l'any 1900... Dels 90, perdó, del 70, del, corria el 1972, quan els Doobie Brothers cantaven el Listen to the Music i el Supermatí de Ràdio Capital ara mateix hi sonen altres cançons que formen part d'aquesta època gloriosa de la història de la música. Una altra de les bandes que havia sortit de la factoria Tamla Motown, aquella factoria de grans èxits, aquella factoria d'artistes que encara segueixen fent estralls quan se'n diu el seu nom, va ser, per exemple, els Four Tops, una de les primeres bandes que van enregistrar per la Motown. Aquí al Supermatí sona aquesta que es diu Loco in Acapulco. Hem parlat dels Four Tops com una de les primeres bandes que formaven part del segell Motown, quan en realitat això tampoc era ben bé així, eh? Aquesta cançó, de fet, va ser enregistrada l'any 1988 per aquesta banda, els Four Tops. Cançó que, per cert, va escriure en el seu dia Phil Collins. Loco in Acapulco, 3 minuts ara, per sobre de 3 quarts de 9 del matí. Seguim al Supermatí, seguim amb aquesta música que ens posa de bon humor avui. Show me. Give me your, give me your, give me your attention, baby. I gotta tell you a little something about yourself. You're wonderful, flawless, ooh, you a sexy lady. Amb aquesta cançó vam descobrir la vena més funk de Bruno Mars, que apareixia en el seu darrer treball discogràfic. Aquesta es diu Treasure i ens deixa pràcticament a les acaballes del programa. Abans, però, tenim temps encara per fer un últim repàs a l'actualitat més pròxima. Repassa les notícies de casa nostra amb Antoni Celles i amb la Sílvia Pedret, com sempre.
Tot el que necessites per estar al dia, al supermatí.
Èxit de la trobada internacional de la xarxa Cità Slow a Begur i Pals, Toni.
Bon dia. El Baix Empordà ha acollit aquest cap de setmana el moviment internacional de ciutats lentes, Cità Slow. Pals ha estat l'escenari de l'assemblea del Comitè de Coordinació Internacional, que és l'òrgan gestor de l'entitat, i Begur ha acollit la primera fira de la xarxa de municipis per la qualitat de vida Cità Slow de l'estat espanyol. Segons han explicat a Ràdio Capital Fons de l'organització, les delegacions internacionals s'han endut una excel·lent imatge del Baix Empordà i valoren molt positivament el desenvolupament de la trobada.
En aquest sentit, l'alcaldessa de Pals, Sílvia Monar, ha explicat al Supermatí algunes mesures concretes que es posaran en marxa a partir d'aquesta trobada.
Es van establir unes noves regulacions de quan es fes un mercat Cità Slow, quines característiques havien de tenir, per exemple. Temes d'agricultura estan fent un inventari agroecològic, això ens vam apuntar nosaltres perquè doncs, ens interessa molt, per si aquí hi ha algun productor que faci agricultura ecològica, doncs poder posar-ho en el llistat aquest de productors que volen fer. I a nivell turístic sí que també volen canviar i fer un altre tema important a nivell general, que seria doncs, fer paquets turístics.
L'assemblea celebrada diumenge posava el punt i final a un cap de setmana en què, entre altres coses, els visitants i membres de les delegacions internacionals han pogut visitar els camps d'arròs i altres conreus de la plana de Pals, així com també el seu nucli medieval, mentre que a Begur han pogut gaudir de la fira de la xarxa estatal i de tradicions catalanes, com els gegants i les sardanes. La trobada de Cità Slow ha comptat amb delegacions provinents de la Xina, Corea, Holanda, Itàlia, França, Bèlgica, Polònia, Noruega i alguns pobles de l'estat espanyol. El moviment de Cità Slow va iniciar-se a Itàlia l'any 1999 amb l'objectiu de combatre el frenètic ritme de vida actual, apostant per ciutats tranquil·les i de bon viure i contra l'estrès, i en pocs anys s'ha anat estenent pels 5 continents.
Proposen al mateix temps l'alcalde de Begur com a nou vicepresident d'aquesta xarxa Cità Slow a nivell internacional.
L'alcalde de Begur i president de la xarxa de municipis per la qualitat de vida de l'estat espanyol, Joan Loureiro, ha estat proposat com a nou vicepresident de l'entitat a nivell internacional. La proposta es va fer pública dissabte durant l'assemblea del Comitè de Coordinació Internacional a Pals. Loureiro ja ha expressat la seva acceptació i ara només falta la seva ratificació a l'Assemblea General de Cità Slow Internacional, que es farà el proper mes de maig a Austràlia.
Al mateix temps, el Comitè d'Organització Internacional ha reconegut oficialment com a pobles membres de l'entitat els municipis de Begues, Morella i Balmaseda, que ja formen part de l'organisme estatal. En l'acte van intervenir el president i el secretari general de l'entitat mundial, Stefano Pisani, i Pier Giorgio Olivetti, així com els alcaldes d'aquests d'entitats, municipis i representants del Patronat de Turisme Costa Brava Girona.
Les 8 del matí, 54 minuts. L'Empordanet rep l'acreditació de destinació de turisme creatiu.
Els municipis de la Bisbal d'Empordà, Forallac, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, Corçà i Ullastret han rebut l'acreditació internacional com a destinació de turisme creatiu, que atorga la Creative Tourism Network. Sota el nom Visit Empordanet, són la segona destinació de Catalunya en aconseguir-ho després de la ciutat de Barcelona.
La directora de Creative Tourism Network, Caroline Curet, assegura que el projecte que han presentat els municipis uneix diversos àmbits com l'artesania, l'art o l'agricultura local.
I sobretot perquè, doncs, tractant-se de turisme creatiu, estem també pensant en una forma creativa de gestionar el turisme. I això és el que realment ens ha impactat en la forma de gestionar aquest projecte, de plantejar-ho, de veure el turisme no només com a una resposta a una nova demanda, sinó també utilitzar el turisme com un vector de desenvolupament local.
Les activitats de turisme creatiu són aquelles que posen en contacte visitants i població local realitzant una activitat artística pròpia de la destinació on es viatja. Amb aquesta acreditació, els municipis de l'Empordanet volen fer més visible aquesta oferta davant els potencials viatgers estrangers.
I els 5 municipis que posen en marxa Escapada Empordà.
La Bisbal d'Empordà, Forallac, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, Corçà i Ullastret comparteixen un pla estratègic de desenvolupament econòmic local. En el marc d'aquesta aliança han presentat la campanya Escapada al més autèntic Empordà.
Durant tot l'any, Escapada Empordà proposa més de 40 activitats per descobrir la cultura del territori. El director general de Turisme de la Generalitat, Octavi Bono, ha aplaudit la iniciativa.
Participem aquest matí segurament d'una iniciativa francament interessant perquè posa en comú aspectes que està molt bé que s'acostin i que es vagin enllaçant. La creativitat, el món del turisme i per damunt de tot això també el desig de col·laborar de 5 municipis. Per tant, me sembla que són 3 vertes d'un triangle perfecte que poden donar tot aquest impuls que es vol fer d'aquest territori pel que fa a l'activitat turística, doncs això, no, una extraordinària empenta.
Amb aquesta nova campanya plantegen, per exemple, entrar als espais de treball d'artesans, gaudir d'activitats de descoberta del paisatge que posin en valor el patrimoni etnològic o bé conèixer i tastar els productes gastronòmics locals de la mà dels seus productors.
Celebren els 30 anys del Centre Tramuntana.
El Centre Ocupacional i Especial de Treball Tramuntana de Palafrugell ha celebrat aquest cap de setmana el seu 30è aniversari. Alhora també s'ha celebrat els 10 anys de l'Associació de Familiars, Tutors i Usuaris del Centre Tramuntana.
Els actes de celebració van comptar amb la presència de la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa, qui va destacar el Centre Tramuntana com un referent a Catalunya en inclusió social. Per tercer any, la festa va incloure Entaulats, el projecte solidari gastronòmic de Palafrugell, iniciativa del xef del restaurant Casa Mar de Llafranc, Quim Caselles, i van participar unes 300 persones.
Les 8 del matí, 57 minuts, acabem. Palamós aprofita les obres del Palmar per fer un nou col·lector d'aigües residuals.
L'Ajuntament de Palamós aprofitarà que la reforma integral del Palmar afecta el carrer del Mar per incloure-hi el projecte de canalització del nou col·lector d'aigües residuals. El carrer està situat al límit amb el terme municipal de Calonge. El pressupost del nou col·lector és d'uns 60.400 euros que finançarà íntegrament el Consorci de la Costa Brava. Els treballs consistiran a substituir uns 170 metres de l'actual col·lector, ubicat en el tram del carrer del Mar, situat entre l'Avinguda de Catalunya i el carrer Tramuntana de Calonge.
El col·lector actual és dels anys 60. Amb el pas del temps s'ha anat deteriorant i en els darrers anys ja ha patit diverses anomalies estructurals amb fissuracions, despreniments i pèrdua d'estanquitat. Els tècnics entenen que ja és el límit de la seva vida útil. D'aquesta manera, l'Ajuntament de Palamós vol millorar les condicions hidràuliques de la canonada, augmentar-ne la capacitat i minimitzar els treballs de manteniment necessaris. El projecte preveu la col·locació d'un col·lector de PVC de secció variable ajustat a la demanda de servei que va dels 315 mil·límetres a l'Avinguda de Catalunya fins als 630 mil·límetres al punt més baix de connexió al col·lector de formigó existent.
Fins aquí el resum de l'actualitat de casa nostra. Aquestes i altres notícies de l'Empordà les trobareu al nostre web radiocapital.cat. També us podeu subscriure al nostre newsletter diari. Així que de migdia rebreu puntualment la informació més pròxima. Que tingueu un bon dia.
Gràcies, Toni. Gràcies, Sílvia. Doncs efectivament, tal com explica en Toni, des d'avui mateix posem en servei un newsletter, un butlletí electrònic que podeu rebre a la vostra safata de correu cada dia a la una del migdia. Aquest servei pretén complementar la nostra proposta informativa amb totes aquelles notícies resumides i ampliades a través, dèiem, d'aquest butlletí electrònic que trobareu també al nostre web. La manera de subscriure-us-hi és senzilla, simplement heu d'entrar al web radiocapital.cat i a qualsevol dels articles, qualsevol de les notícies, i trobareu el formulari per donar-vos en d'alta. Ens heu de donar el vostre correu electrònic i el vostre nom perquè cada dia, com a mínim, us puguem parlar de tu a tu. Falten res segons perquè siguin les 9 del matí. Tenim temps encara per fer un últim apunt per la previsió meteorològica, Martí Seguer.
La jornada d'avui es presenta força tranquil·la, amb nuvolositat que serà present durant el matí i que anirà disminuint conforme avanci la tarda. No esperem precipitacions i les temperatures es mouran entre els 17 graus de màxima i els 4 de mínima. Demà dimarts arriba un anticicló que ens portarà bon temps i una jornada dominada pel temps assolellat.
Doncs moltes gràcies, Martí. Recordeu que el Supermatí, que ara acaba aquí, segueix les 24 hores del dia a través del nostre web radiocapital.cat i demà a les 8 puntualment hi tornarem a ser tot l'equip que el fa possible. Toni Celles, Sílvia Pedret, Martí Seguer, Dani Cortés, David Parreño, Josep Lluís Vidal, Ignasi Herbat, Marc Clapés i també Juli Pedrero. I tornarem demà, com dèiem, a partir de les 8.
Supermatí amb en Miquel 40.
Que vagi molt bé, moltes gràcies per seguir-nos i que acabeu de passar molt bon dilluns. Adéu-siau.